La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Parlant i amb molta força, evidentment, del que es va viure ahir a les dues cambres, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. De fet, hem arrencat el programa i la darrera hora, bona part d'ella centrada en aquesta reforma laboral. Tot això ha acabat espetegant en aquest divendres, Dia Mundial del Càncer. Deia abans de la publicitat que avui podem saludar el doctor Manel Esteller. Penseu que Catalunya va diagnosticar l'any 2021 uns 33.000 casos de càncer. Això és un 2,6% menys que la pandèmia. Ja ho hem anat explicant al llarg dels darrers mesos. També la pandèmia i la saturació dels sistemes d'urgències i de l'atenció primària, etc. En la pandèmia han tingut algunes conseqüències com, per exemple, aquestes. Hi ha algunes dades que val la pena de destacar. 5 de cada 10 pacients diagnosticats de càncer sobreviuen a la malaltia 5 anys després. Per tant, destaca l'elevada supervivència, especialment en alguns tipus de càncer, per exemple, com el càncer de pròstata, que estaria al voltant del 92%. Avui veureu que els mitjans de comunicació, diaris, etc., n'anirem parlant i de xifres n'anem posant moltes damunt de la taula. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya el doctor Manel Esteller, que és director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia. Josep Carreras és investigador de l'ICRE, catedràtic de genètica de la Universitat de Barcelona. Doctor Esteller, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en una jornada com aquesta. Ja que hem començat el programa parlant de la reforma laboral, els amoïna a vostès la reforma laboral pel tipus de contractació amb la qual podeu treballar molts investigadors en molts projectes concrets?
Més que els aspectes legals de la reforma laboral, el que ens amoïna és la infrafinanciació de la recerca. I això és el punt més important, sí. Segurament. Nosaltres som una part molt petita de tot això. I el que ens preocupa i ens molesta és que s'aposti tan poc per invertir en recerca.
Encara a dia d'avui, eh?
Encara a dia d'avui, completament. S'omplen a vegades la boca, però veritablement al final del dia no posen aquests recursos, que ho deuríem.
Sobrevivim més i millor al càncer a casa nostra gràcies a aquesta investigació, oi?
Sí, les xifres ho reflexen. Cada cop hi ha més supervivència al càncer i és una barreja de recerca, però també de prevenció. Prevenció ja sigui per evitar hàbits tòxics, com el tabac, o també prevenció per diagnòstic primerenc, quan hi ha un tumor molt petitet o quan ja es fa una biòpsia i es troba una lesió premaligna. Aquesta combinació d'evitar hàbits tòxics, més diagnòstic en fases primeres de la malaltia i recerca que ha originat nous fàrmacs és la combinació que fa augmentar aquesta supervivència.
Clar, justament en aquest intent, diguem-ne, no, de detectar els casos quan abans millor, la pandèmia ha significat un cop. És molt important intentar recuperar el ritme que es portava abans de la pandèmia tan ràpid com sigui possible?
Sí, efectivament. La pandèmia el que ha fet és que ha fet que els hospitals es vegin tumors més avançats que no es veien de fa temps. I es veuen aquests tumors més avançats precisament perquè els pacients finalment no han estat visitats de forma física, sinó han estat consultes online o per telèfon, i fins i tot persones han tingut més por a anar als hospitals. I tot està en la barreja de tot això, més la saturació del sistema, evidentment. I això ha fet que es vegin tumors avançats com no es veien des de feia molts anys.
En el cas del càncer, continua sent encara a dia d'avui fonamental posar-hi el tractament tan ràpid com sigui possible, no?
Sí, perquè el tumor, un tumor curat és un tumor que es pot extirpar quan és molt petitó. Per exemple, si parlem del càncer del coll d'úter, que era un tumor que matava moltíssimes dones fa moltes dècades, avui amb el cribatge ginecològic veritablement és un tumor que té una supervivència superior al 90%, quan abans la mortalitat era del 90%. I és degut simplement a la implantació del cribatge ginecològic, la visita al ginecòleg de la dona.
Quina és la incidència de càncer que tenim a casa nostra? Sobretot, quins són els tipus de càncer que tenen més incidència a casa nostra, doctor?
Aproximadament una de cada tres persones tindrà càncer al llarg de la seva vida. Per tant, és una malaltia molt freqüent. El pic és, acostuma a ser per sobre dels 60 anys, és quan acostuma a haver el pic màxim d'incidència. I els més comuns a casa nostra són el càncer de pulmó, el càncer de mama, el càncer de colon i el càncer de la pròstata.
Aquestes són les incidències principals. Parlàvem de la importància d'agafar-ho a temps i també la importància de la personalització, no? que s'està aconseguint cada vegada més en cada malalt, no? Cada malalt és un món, cada malalt té el seu càncer i cada malalt ha de tenir el seu tractament.
Aquest ha estat un dels avanços dels darrers 10 anys, aquesta medicina personalitzada o de precisió del càncer. Que abans hi havia una mica ja, quan parlàvem de càncer de mama, dèiem,
sí.
Té receptors d'estrogen positius o negatius, es deia, per exemple, no? I això encara es continua dient, i en funció d'això donen un inhibidor d'estrògens o no. Doncs avui en dia, a part d'aquestes determinacions més bioquímiques, també podem mirar molecularment i dir, aquest càncer de colon o el càncer de pulmó té mutat aquest oncogen, si el té mutat, aleshores hi ha un fàrmac específic per aquest oncogen. Això, que abans era un 0%, aquesta medicina personalitzada molecular, avui un de cada quatre casos ja es dona un tractament en funció de la seva dotació genòmica.
En aquests tipus d'estudis, el doctor Manel Esteller ha estat un pioner, ha estat una referència, continua sent, de fet, una referència mundial. D'un temps ençà està treballant com a director d'aquest Institut d'Investigació contra la Leucèmia de la Fundació Josep Carreras. En el cas de la leucèmia, en què estem treballant? En què estan treballant ara, doctor?
Hem de pensar que les malalties malignes de la sang i de sangres linfàtics, leucèmies, linfomes, són un de cada cinc càncers que es diagnostiquen, per tant, són freqüents. I a més, poden afectar a vegades nens, per tant, és una rellevància també important en aquest sentit. Les darreres recerques que estem fent nosaltres és estudiar una mica com funciona una teràpia que és de les més noves contra el càncer, que no és donar fàrmacs, sinó és donar cèl·lules. Cèl·lules del propi organisme, sí, el que fan, podem dir, és menjar-se el tumor. Aquestes cèl·lules, estos del pacient, les entrenes perquè reconegui el tumor, cèl·lules de defensa, linfòcits T, i aleshores tornes a ficar al pacient i ataquen el tumor. Això s'ha provat i està sent exitós en determinades formes de leucèmies i linfomes, de tipus B, que es diuen, però esperem que es pugui estendre a altres tipus de tumor.
Clar, això estaríem parlant ja d'un salt qualitatiu molt important, no?, en la manera de fer aquests tractaments, també sobretot perquè les paraules com quimioteràpia, radioteràpia, continuen sent paraules fortes. Estem parlant de tractaments que poden arribar a ser molt agressius, no?
És evident, hi ha teràpies que encara són molt agressives, encara per determinats tumors no tenim aquests fàrmacs tan dissenyats, però per altres sí que ho hem fet. Hem passat aquests fàrmacs més específics, que donen menys efectes adversos, i fins i tot aquests tractaments d'immunoteràpia el que fan és, en el fons, reactivar les defenses d'organisme contra aquest tumor i aquests tractaments cel·lulars que mencionava, que ja són potser més específics, que són cèl·lules pròpies teves que lluiten contra, en aquest cas, la leucèmia o l'infoma.
Hem parlat d'ADN, hem parlat d'oncogens, estem parlant de linfòcits T, són, per cert, un tipus de cèl·lules, diguem-ne, que ara també amb la vinculació amb la pandèmia cada dos per tres han anat apareixent, no? Són paraules que hem anat incorporant una mica.
Hem de pensar que són les mateixes cèl·lules, les cèl·lules de la defensa, els linfòcits T i B, quan creixen massa, doncs provoquen una malaltia maligna, una leucèmia o un linfoma, i quan potser no fan la seva feina bé, per exemple, hi ha una immunodeficiència, i quan estan alterats també això ho altera el virus, i el virus és qui fa reaccionar a vegades massa aquestes cèl·lules de defensa i a vegades en reaccions exorbitades, no? I molta de la sintomatologia greu de la Covid-19 és deguda a que el cos respon massa. Hi ha una inflamació i pot aparèixer aquestes pneumonies característiques.
Amb l'aparició de la Covid i la necessitat de les vacunes, els comú dels mortals vam conèixer una cosa que els investigadors feia molt temps que ja estàveu treballant, que són aquestes famoses vacunes d'ARN missatger. Clar, ja, diguem-ne, les hem assumit pel que fa a la Covid. Estem parlant de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de Moderna. Aquestes vacunes obren el camí a vacunes per d'altres malalties com poden ser el càncer?
Sí, les vacunes d'ARN missatger són un exemple de la necessitat d'invertir en el que es diu recerca bàsica, recerca que no saps on va, d'entrada, que no és recerca aplicada ni clínica, sinó que eren uns investigadors que investigaven uns models amb un ARN missatger, de tal forma que no sabies per què anava a servir després, però a mi al final ha servit per fer unes vacunes que veritablement han estat molt útils, les vacunes. Doncs aquestes vacunes, aquestes eines que ara tenim, per què no podem començar a pensar a aplicar-les a determinats llocs? I ja es comença a parlar, per exemple, de determinades vacunes contra el càncer de pulmó, contra el càncer de cervell, i part d'elles estan basades en ARN missatger.
Una de les claus del càncer, des d'un punt de vista també social, ha estat que gràcies a tots plegats, i especialment dels investigadors com vostè, n'hem estat parlant cada vegada més. Ho dic perquè aquesta setmana, per exemple, abans d'entrevistar-lo, estàvem fent tertúlia arrel del cas del diputat de la CUP, Pau Juvillà, que vam tornar a viure una mica el procés de sempre, no? És a dir, els mitjans, ell va haver d'agafar la baixa, tots vam començar a parlar amb aquest eufemisme d'ho ha deixat per una llarga malaltia o per una malaltia, un procés de curació que serà llarg, i ell mateix va acabar fent un tuit dient, escolta'm, diguem les coses pel seu nom, tinc un càncer, estic en aquesta situació, no? I al final, entre tots ho hem normalitzat una mica.
Sí, jo crec que l'exemple del parlamentari que menciones és un exemple clar que hi ha que visualitzar-lo, perquè això ajuda. Veritat que quan tens una infecció per una pneumonia no hi ha res a amagar? Doncs aquí no hi ha res a amagar, tampoc. El càncer és una malaltia com qualsevol altra, en aquest sentit, i molt freqüent. I quan més es visibilitzi, a mesura, evidentment, com més es visibilitzi, millor, perquè no et quedarà algo ocult. Estarà a les agendes. Si no està a l'agenda política i econòmica, no ajudarem a combatre-la. Per tant, s'ha de parlar d'ella a la mesura que toca.
Clar, segurament quan abans em deia vostè que la incidència pot estar al voltant d'una de cada tres persones, clar, un diu, escolta'm, si ha arribat la Covid, no? I hem posat en marxa la maquinària que hem posat en marxa necessària per tenir les vacunes amb aquesta velocitat, perquè no hi ha aquest bolcatge, per exemple, amb una malaltia, amb la incidència que té, per exemple, el càncer en les seves múltiples facetes, no?
Sí, bueno, i hi ha diverses raons. Una és que el càncer fa molt de temps que està amb nosaltres, és una malaltia que porta molt de temps, i en canvi la Covid-19 és una malaltia que ha aparegut molt sobtadament i s'ha escampat ràpidament en aquest sentit. Però ara que ja estem en una fase de control de la mateixa, hem de tornar a posar-nos les piles, perquè, com he dit, un de cada tres casos, un de les persones tindrà aquest tipus de patologia. I a vegades afecta nens i a vegades afecta gent que estan clar, encara que tenen 35, 40, 40, 45 anys, que tenen encara molt camí per recórrer. Per tant, hi ha que fer una aposta decidida per la seva recerca. Jo tinc molt clar això.
El doctor Manel Estellés, el director de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, és investigador i creia i catedràtic de genètica de la Universitat de Barcelona. Avui ens ha volgut acompanyar al matí a Ràdio Estel en aquest Dia Mundial del Càncer. Doctor, moltes gràcies per ser-hi, molts èxits i continuïn investigant.
A vosaltres, una abraçada ben forta.
Que vagi molt bé, una abraçada ben forta. Són les 10:18.